comença la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la trobareu a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast. Benvinguts al Ningú no és perfecte. Avui viatgem a un poble on la veritat no ens agradaria gens passar-hi les vacances. Parlo de Derry, però tranquils, nosaltres us tractarem millor que els seus habitants. Avui toca analitzar la primera temporada de It, Welcome to Derry. Farem la crítica de la sèrie, repassarem els moments més destacats i en l'apartat de producció recollirem les declaracions que Andy i Barbara Muschietti van fer durant la trobada amb la premsa de Sitges, on ens van comentar alguns aspectes de la sèrie que avui volem compartir amb vosaltres. Aprofitant que dins el cicle de ciència-ficció, fantasia i terror van comptar amb la Victòria Pagès juntament amb en José Posada, vam aprofitar per preguntar-li a la Victòria sobre It, Welcome to Derry, ja que ella ha estat la directora del doblatge en català de la sèrie i va posar la veu a Ingrid Kersh. Aquest fragment l'hem inclòs en la part final del programa. M'acompanyarà en aquest passeig en bicicleta per Derry en Jacint Casademont, qui us parla a la presentació i direcció del programa, l'Ignasi Arbat. Us recordo que podeu subscriure-vos i escoltar tots els programes a iVoox, així com a Apple Podcast, Amazon, Spotify, YouTube i Patreon, si en sou mecenes. A la web ningunoesperfecte.cat trobareu els canals de podcast i el blog amb les nostres crítiques de cinema, ara també en vídeo, disponibles tant al blog com al nostre canal de YouTube, @ningunoesperfecte. A les xarxes socials ens trobareu a Instagram, Twitter, Facebook, Threads i Blue Sky. Per contactar amb nosaltres, ningunoes@outlook.com. El viatge pel fantàstic d'aquesta setmana ens portarà a endinsar-nos en les clavegueres de Derry. Porteu una tortuga si no voleu que us passi res. Comencem!
I saw something. No one's gonna believe me.
There's a history of stuff like this happening in Derry. We need to figure out what it actually is.
Is it gonna happen again?
I per fi arriba Pennywise, el Ningú no és perfecte. Arriba per fi ja It, Welcome to Derry, una sèrie de televisió de terror, que en tenim poques, de terror, basada en els interludis de la novel·la It de Stephen King de l'any 1986, que també serveix com a prequela, podríem dir, d'entrada ho direm així, de les pel·lícules de It del 2017 i It, capítol 2 del 2019, les dues dirigides per Andy Muschietti. Un Andy Muschietti que torna a estar darrere d'aquesta sèrie com un dels showrunners, juntament amb la seva germana i productora Barbara Muschietti i Jason Fuchs, que s'ha encarregat també de part de molts dels guions d'aquesta temporada i que ara parlarem de tot plegat. Per parlar de It, Welcome to Derry, saludem en Jacint Casademont. Jacint, què tal, com estàs?
Què tal, molt bé. Doncs, la veritat, content d'estar aquí per parlar de la sèrie, que, com tu dius, costa trobar sèries de terror i per una que està bastant bé, toca parlar-ne.
Doncs va, en parlarem una mica, de les seves coses bones, d'aquelles no tant, i, Jacint, una impressió general així de la sèrie, una crítica, i anem desenvolupant cosetes.
Com ja sabeu, jo no sóc gaire de sèries, em costa bastant seguir les sèries, perquè se'm fan molt llargues, molt pesades, i que donen voltes damunt de si mateix, però a mi aquesta primera temporada m'ha agradat i la destaco com una de les millors sèries de l'any, segons el meu criteri, que en tinc poc, però segons el meu criteri, bastant recomanable, o sigui, si ja et va agradar el llibre, t'han agradat les pel·lícules, jo crec que segurament t'agradarà la sèrie.
Bé, és una sèrie que jo també trobo que és una sèrie bona, eh? Sí que també crec que les pel·lícules són millors que la sèrie, i comença molt bé, amb un capítol primer molt explosiu. Crec que potser els que venen després, el 2 i el 4, es calmen, fins i tot trobo que tenen un ritme més pausat, irregular, fins i tot, i a partir del capítol 5 recupera aquella empenta que tenia el primer episodi i a partir d'aquí sí que ja no et deixa anar, no? Per tant, doncs, ens posicionem una mica a favor de la sèrie. Sí que potser té coses com que abusa massa del CGI, no? Això és així, sí que s'hagués agraït que la sèrie hagués apostat més per l'efecte pràctic i trobo que hi aposta molt poc.
Sí, realment. Tampoc sóc expert per dir exactament quan hi ha de CGI, quan hi ha de físic, de real, però sí, a mi, jo sempre he tingut molts problemes amb els efectes digitals, poques produccions puc dir realment em crec el que estic veient, i en aquesta, el seu món així oníric, les escenes de terror o més fantasiós, l'utilitzen sense gaire contenció, i a vegades a mi encantava bastant, i fins i tot potser em feia que m'allunyés una mica del que estava veient en pantalla. Tot lo físic, per cutre que sigui, acaba funcionant millor, i més si és un món o uns moments onírics, com he dit abans, encaixa millor que no passa el CGI per mi. Mm. Perquè potser també sóc una altra generació, perquè jo parlo amb nanos joves i tothom està a favor dels efectes digitals que veiem en pantalla.
Potser perquè no sé si és... han mamat poc dels altres, també.
Sí. I jo crec que el món dels videojocs també ha canviat molt el paradigma, perquè ara veuen cinemàtiques fetes amb ordinador o un videojoc, creuen que allò està bé i ho porten a la pantalla gran i creuen que igualment està bé. Però bé, canvi generacional, crec jo.
Però ara jo penso, m'imagino, allò que sé, un paral·lelisme, Elm Street, tens Freddy Krueger, tu t'imagines aquelles pel·lícules fetes amb CGI? No crec que haguessin aconseguit ni la meitat dels fans que va aconseguir la saga.
Però generacionalment parlant, en canvi, les generacions sí. Actuals veuen la pel·lícula i quan veuen el Freddy amb els braços llargs, es pixen de riure. Ja va passar amb l'Exorcista quan la van tornar a estrenar, que la gent se'n reia. Cada generació té, en terror i comèdia, té els seus mites, que són generacionals, i que si els mous allà a vegades costa una mica que canvi la perspectiva.
M'ha agradat que Andy Muschietti hagi dirigit alguns dels capítols de la sèrie. Crec que, de fet, els que ha dirigit ell són els millors, que són el primer, el segon i el penúltim i l'últim. Crec que són els millors capítols de la sèrie. Es nota la direcció i, fins i tot, amb la seva direcció és capaç de maquillar potser alguns defectes més de guió, d'història, i fa que, mira, no et donis compte moltes vegades mentre l'estàs veient, llavors quan t'hi pares a pensar dius, hosti, veus, això està així i tal, i en canvi, molt bon ritme, molt bona direcció, producció, etc. M'ha agradat també, i m'ha sorprès, no sé si tu també t'ha passat, que sigui una sèrie bastant gore i més sanguinolenta del que m'esperava, no? I de fet el primer... Ara estem a la part sense spoilers, però el primer episodi comença molt fort en aquest aspecte i ho va mantenint al llarg de tota la sèrie.
Sí, és clar, les pel·lícules ja ho eren bastant. Clar, era l'umpipat. Seran capaços de traslladar aquest to a la petita pantalla, que sabem que normalment es pateix més censura, però també és cert que amb la proliferació de plataformes, cada vegada la censura crec que és inferior, que tothom pot apostar per coses més extremes. I aquí ho han portat a terme i crec que ho han fet bastant bé, perquè realment els amants del terror... Però repeteixo, també crec... No sé si tu coneixes gent... Tu coneixes gent jove que s'ha interessat per la sèrie o tot és públic ja de 30 cap amunt?
Mira, et diré una cosa. És que potser a la roda de premsa de Sitges sí que havia molta gent jove que van a veure Andy Muschietti. Molta més gent jove que gent gran. Perquè és gent que ha crescut amb les pel·lícules d'It. I eren la majoria eren estudiants de cinema, molts, molt joves. O sigui, que devien tenir 19, 20 anys i tots venien amb les seves figuretes d'It, el seu pòster d'It, intentant doncs, que Andy Muschietti els hi signés alguna cosa... com si nosaltres veiéssim, jo què sé, Sam Raimi. Saps el que vull dir? O sigui, ho és que ara ben pobret, no?, perquè ja és mort, però vull dir, Robert Englund. Tu vas a Robert Englund, que parla als fans i veus allà doncs, gent de 40, 50 i més grans inclús, no? I en canvi aquí em va sorprendre el fet aquest que havia molta gent jove.
Ah, doncs vaja, perquè jo pensava que la sèrie, com Stranger Things, sí que tinc la sensació que ha enganxat dues generacions molt diferenciades. Aquesta de It, la Welcome to Derry, jo creia que havia enganxat més la gent això a partir de 30 cap amunt, però pot ser que la gent jove s'hi hagi enganxat gràcies a les pel·lícules, que tindria tot el sentit del món. Per això deia que el to de gore podia ser una mica més alt, ja que comptaven que el tipus de... És que el tipus de públic d'HBO, no ens enganyem, sol ser a partir de 30. Sí. No solen ser nanos joves. A part d'alguna sèrie que han tret que sí que ho ha petat, sí que el públic HBO és... una mica més gran, i per això jo creia lo del gore. Però si tu dius que hi ha nanos joves que els interessa el tema, pues benvingut sigui, però sí, sorprèn.
Més que res perquè van veure les pel·lícules d'adolescents o preadolescents i que estaven enganxats. Ara, jo no sé si la sèrie llavors ha sigut tan vista com les pel·lícules, perquè recordem, a veure, la sèrie existeix perquè les pel·lícules en el seu moment ho van petar comercialment, van ser de les, la pel·lícula de més èxit, no?, en taquilla de gènere de terror, i aleshores, doncs clar, això va donar com que ens hem d'inventar o fer altres coses, no? Per això en aquest moment ara tenim aquesta sèrie.
És que és molt fort, perquè tenim dos casos clars. Welcome to Derry, que tenim nanos que van créixer amb les pel·lícules, que apareix són clàssics i que ara miren la sèrie, i amb The Conjuring, l'última entrega, que és potser les més fluixes de la franquícia, i resulta que la gent l'ha anat a veure perquè sabien que hi ha l'última entrega, i hi ha nanos que havien començat a mirar les primeres pel·lícules de petits i que ara era com una manera d'acomiadar-se la franquícia. Em sembla que ens estem fent vells.
Sí, sí, sí. Totes maneres, vam fer aquell programa tu i jo de Conjuring i dic que ja tenim la prequela ja preparada.
Sí,
vull
sí,
dir
sí.
Que ja la cosa s'ha complert, els nostres vaticinis. De les coses que també m'han agradat de la sèrie està l'atmosfera i la fotografia. Crec que això està molt, molt ben treballada, la fotografia, sobretot com treballa amb els colors, vermell, blau i groc, cada un amb el seu significat. El vermell sempre representa nit, quan surit, o hi ha it, o és present, o hi ha un atac, sempre el vermell, el personatge de Mati, per exemple, no? El nen aquest del xumet que veiem al primer capítol ja porta alguna cosa vermella. Els colors blaus, aigua, tempesta, són moments d'aquests, no?, que auguren un atac d'it. I quan fa servir el groc, sempre és un moment així de calma, de repòs, de lloc segur, etc, per representar aquest tipus de històries, no? Fins i tot hi ha un capítol, que és el cinquè, que estan allà a les clavegueres, que fan un lloc de llanternes, que es veuen com els tres colors diferents pels diferents moments en què es van trobant els personatges en allà. I crec que en aquest sentit està molt ben treballada la sèrie.
A mi el que em passa, que em falla, és que hi ha moments que trobo que la fotografia és excel·lent i els decorats i tot està perfecte, en contrast amb altres moments que per mi són horrorosos, com els moments a la torre, que jo trobo que es nota massa que és una pantalla verda, blava o el color que sigui, i la fotografia no coincideix amb el que estàs veient que seria l'exterior, i em posa una mica nerviós, i després moments com el del cementiri, en què la fotografia tampoc trobo que estigui ben aconseguit. O sigui, hi ha moments que trobo excel·lents, que estan molt ben treballats, sobretot a interiors, com el primer capítol, l'escena final del teatre, trobo que està
sí, sí,
realment excel·lent. I en canvi, en contrast, les escenes de la torre, sobretot, per mi són horroroses, em fan sagnar els ulls.
Això que a mi la torre com a tal m'agrada, i que sigui un lloc de reunió dels nanos, un lloc abandonat, això està molt xulo. Però sí que es veu que és un croma. Jo m'he arribat a preguntar, perquè és que es nota massa, si no està fet expressament. És a dir, que aquesta boira que pren la població de Derry no l'ha volgut traslladar d'aquesta manera que veiem com Derry com una cosa irreal, com que la teva vista percebi... Jo no sé si vaig massa enllà o intento justificar una cosa que no està ben feta. Però és que em costa el contrast d'allò, dius, hosti, com és que si això ho has fet tan bé, aquí hagis patinat una mica, no? Aleshores, he pensat, potser hi ha algun motiu perquè realment això sigui així.
Que podria ser, perfectament, però és que, més enllà de que estigui fet expressament, és que ja et dic, els focus, és que no coincideix la imatge del que tindria que projectar la llum amb la llum que reben realment els personatges.
Sí, sí.
O sigui, això crec que és mancança tècnica, però que potser sí que... A veure, David Lynch feia coses més rares encara per donar simbolisme a les coses, que els morts se'ls tenia de peu. O sigui, que cada artista s'expressa com vol o com pot, però deixant de banda la torre, el moment cementiri és horrible i no crec que sigui fet expressament.
No, aquell és el dels moments més fluixos de la temporada, ja ho podem dir així de clar. Però vaja, només tenim un, que així diguéssim...
Gràcies a Déu.
Sí, d'aquest nivell una mica justet. Però bé, sí que la sèrie, hem de dir, que aprofita en quant a guió les novel·les de Stephen King, la novel·la, vaja, de Stephen King, aquests interludis, intenta treure petroli d'on no n'hi ha, perquè la narrativa, el que t'està explicant allà, doncs són uns fets molt concrets i a partir d'aquests fets és on construeix la sèrie. Sí que potser on he trobat més problemes és en el guió, amb els diàlegs massa expositius moltes vegades. Crec que és una sèrie que peca de sobreexplicació. O sigui, hi ha coses que, sobretot en terror, no? Penso que el terror, quan menys expliques, millor i deixa lloc a la imaginació, perquè sempre la imaginació és capaç de fer més por que no pas explicar-t'ho absolutament tot, no? I potser aquesta part, jo no sé si és perquè doncs, el públic avui en dia està més acostumat a que li expliquis tot fil per randa o que qui s'ha encarregat del guionista, del guió, que Jason Fuchs no és de les persones potser més experimentades a l'hora de fer-ho, no? O sigui, té currículum com Pan, Ice Age 4 i Argyle, que mira, que en parlàvem la setmana passada. No és un guionista allò contrastat.
Que es nota que no hi ha un guionista... Aquí un Frank Darabont ho hauria fet bastant diferent, per dir un exemple. El que jo noto és que el primer capítol, jo crec que Andy Muschietti portava molt de temps aquell primer capítol al cap, i es nota moltíssim, perquè hi ha una seguretat tant en el guió com visualment que fa que trepitgi sobre segur. I a la resta de la sèrie, quan retrata exactament passatges de la novel·la, crec que va molt bé, però quan intenta inventar-se l'amplificació d'aquest lore, el que vol anar més enllà, com que va a les palpentes i no n'està tan segur, acaba sent sobreexplicatiu, sobreexposició. I crec que això li va en contra. A més que pensem que al primer capítol passa una cosa que fa que tot el castell de naips que ha construït el primer capítol, a partir del segon és diferent. I has de fer que els espectadors, a partir del segon capítol, agafin carinyo a certs personatges que en un principi no t'esperaves. És complicat, perquè a més tens un referent que són les pel·lícules, no pots repetir exactament els mateixos prototips de personatges, n'has de crear de nous, has de crear les relacions, partir-les de zero, però tot que encaixi dins aquest univers. Per això, quan parteix de coses directament de Stephen King, encara que sigui ampliant-les només bé, però quan intenta aportar coses pròpies noves del no-res, s'esfondra una mica.
A mi el que em passava, més que res, és que potser hi havia massa històries, massa personatges, com que volia explicar masses coses de cop i em donava la sensació que a vegades menys és més, no? Aleshores és com...
Però clar, tu quina trama hauries seguit?
Potser des del punt de vista dels nens tota la sèrie.
Sí?
Poder sí, jo crec que sí, perquè al final els militars... Bueno, no ho sé, trobo que és una trama que està molt explicada, que passen masses coses i que tampoc dona per tant. No ho sé, m'ha donat...
Veus? Jo, en canvi, sóc molt de la trama als militars i poc de la trama als nanos, perquè els nanos, bé, no
Clar.
Sé, en canvi... El tema militar, si haguessin agafat el punt de vista militar, és que tenim traïdors, conspiracions, projectes secrets... A mi em donava per explicar una història des del punt de vista militar que és més incrèdula davant del que tindria que trobar-se, a mi em creava més sensació de misteri. En canvi, els nanos és que de seguida descobreixen què està passant i
sí.
Planten cara.
Bueno, com totes les pel·lícules amb nanos, protagonistes, acaba passant això. Però sí que és important, crec... O sigui, si tu mantens el focus militar o... Perquè, esclar, la sèrie t'intenta explicar, i això crec que està molt bé. L'objectiu de la sèrie és no tant l'origen de Pennywise, que sí que te l'estan començant a explicar, que sí, perquè té una part important, perquè, a veure, l'origen de Pennywise... Sabem coses, però encara ens queda bastant perquè ens expliquin, no? Perquè hi ha algunes coses que t'acaben descobrint aquesta sèrie que dius, home, això, com no ho expliquis, queda una mica raro. Però crec que és més la història del poble, és a dir, com un poble normal, el mal s'infiltra en aquest poble i Derry acaba sent, doncs, un poble amb fatal, no? Corromput pel mal, directament.
No és que el mal s'infiltri al poble, és que és el poble que va tocar-li els pebrots al mal. Perquè el mal estava ja tan tranquil. Matava qui passava per allà i ja està. No, són la gent del poble que diuen no, fotem un assentament aquí i ens quedem.
Clar, clar.
Tu, no, sale mal. O sigui, no heu vist Poltergeist, no sabeu com va. I si hi ha un indi que et diu això no, li fas cas a l'indi. Sempre funciona així.
Tu ho fas sempre, no?
Clar, a veure... Jo m'he criat amb Expediente X.
Clar, 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 tu saps.
Quan sortia un indi i deia, això no, en Mahler feia, no.
Tens raó, però no tothom s'ha educat així, Jacint. Però jo m'imagino...
Això passa als 50, no? Clar. No hi havia Expedient X per aprendre.
Jo m'agradaria un capítol, ara que ha tornat el foraster, en plan allò, gent de Derry, sou molt bona gent. Hosti, i això...
La pallissen, i li treuen la furgoneta.
No arribaria a aquest moment. Molt bé. Doncs això és Derry. No sé si hi ha alguna cosa més d'aquesta part de crítica, Jacint, que vulguis comentar.
No, després ja analitzarem i anem comentant pas per pas, perquè hi ha tantes coses que podem comentar que aquí em perdria.
Val. Fem una petita pausa, seran 9 minutets de res, parlem de la producció i podrem escoltar algunes de les declaracions d'Andy Muschietti que va fer des de Sitges. De seguida tornem. A smile is something special, a ribbon is something rare. El març de 2022 es fa públic que Andy Muschietti, Barbara Muschietti i Jason Fox, el director, la productora i l'encarregat de la reescriptura, dit capítol 2, respectivament, estan desenvolupant una sèrie de televisió prequela de la pel·lícula It del 2017 per HBO Max amb el títol Welcome to Derry. Andy Muschietti va explicar a Sitges com va sorgir la idea.
La idea de esta serie en sus orígenes empezó con conversaciones que yo tuve con Vince Casas acerca de eso, de la creación. ¿Cómo It se transforma en payaso? ¿Por qué? Hay un personaje misterioso que ustedes conocen que es Bob Gray, que Stephen King lo trata de una manera muy crítica. ¿Quién es Bob Gray? Es el hombre que era el payaso, de verdad. Pero de una manera tan... de nuevo, crítica, que al final no sabe bien exactamente qué pasó. Nuestra curiosidad nos llevó a contar esa historia.
La sèrie se situa a la dècada dels anys 60, abans dels esdeveniments del film, i també explora l'origen de Pennywise. El projecte rep un compromís de producció el novembre de 2022 i Jason Fox i Brad Caleb Kane són contractats com a co-showrunners. Finalment, al febrer de 2023, la sèrie rep llum verda oficial, amb Andy Muschietti dirigint diversos episodis i Bill Skarsgård exercint com a productor executiu. La productora Barbara Muschietti va explicar a Sitges el per què la història d'It és més vigent avui que mai.
Y realmente es un libro increíblemente vigente. Ahora más que en el 2017, ¿no? Porque... Vigente. Porque es la... digamos, es la utilización del miedo. ¿No? Y bueno, yo me acuerdo hablando de esto, la utilización del miedo en el 2017, y ahora me parece la situación en la que estábamos viviendo en el 2017 era un juego de niños comparado con lo que estamos viviendo ahora.
Andy Muschietti ha explicat que la sèrie es basa en els capítols d'interludi de la novel·la It i ha afirmat que hi ha una raó per la qual la història s'explica a l'inrevés. Andy Muschietti va explicar a Sitges que faria la sèrie amb els interludis.
Es una historia contada hacia atrás. Toma como referencia los interludios. Se llaman interludios, son los capítulos que son básicamente las escrituras de las investigaciones de Mike Hanley, que es, como ustedes saben, el loser que se queda en Derry y que junta a todos sus amigos. Entonces usamos como un mapa de navegación esos tres grandes eventos catastróficos que suceden en estos tres distintos ciclos, que son 1962, 1935 y 1908. La intención es crear una historia que sale un poco de los enigmas, ¿no? Entonces, a pesar de que se nutre mucho de estos grandes eventos, la historia final, el gran arco de la historia, va hacia un camino que quizá es inesperado para los lectores del libro, és una història nova.
Barbara Muschietti va explicar les dificultats de reprendre el rodatge amb el repartiment infantil després de les vagues de Hollywood del 2023, ja que els actors es trobaven en un clar procés de creixement. De fet, es pot apreciar el canvi físic dels nens entre el quart i el cinquè episodi. La producció es va reprendre a partir d'aquest cinquè capítol i, a més, en una estació i un clima completament diferents. Tal com explica Barbara Muschietti, aquesta era una sèrie d'estiu, però de sobte ja no ho era. Vam haver de crear un final diferent, amb un clima diferent. Un altre detall destacable és que, gràcies als endarreriments provocats per la vaga, van poder comptar amb Bill Skarsgård, que inicialment no estava previst que participés en la sèrie per incompatibilitats d'agenda. Aquest fet explica per què Pennywise no apareix amb la seva forma de pallasso fins al cinquè episodi. Finalment, la música de la sèrie va a càrrec de Benjamin Wallfish, que torna com a compositor després del seu treball a les pel·lícules d'It. So I'll be special and I'll be rare. I'll be something beyond compare. I'll be noticed because I'll wear a smile.
Halloran's psychic abilities have been proven, but there's only so much he can do stuck on base pointing at maps, and we're running out of time. Put him in the air. Step right up.
Halloran! Halloran! Anem a parlar de diferents moments de la sèrie. No farem així capítol a capítol, anirem parlant d'escenes i moments destacats o de temes en concret. I parlem del pròleg, Jacint, que crec que és un dels moments millors, vaja, de la pròpia sèrie. Comença molt fort amb el personatge aquest de Matty en un cinema mirant una pel·lícula que és The Music Man, que és Vivir de la Ilusión, de l'any 1962. Suposo que hi han anat a buscar una pel·lícula d'aquell any per situar, doncs, bé la qüestió temporal de la sèrie. Un nen que ha patit abusos per part del seu pare i que el cinema, doncs, és aquest punt d'escapar de la seva miserable vida, no? I a partir d'aquí, el nano marxa del poble i ens trobem en una escena de part molt bèstia, molt bèstia.
Sí, i funciona exactament per això, perquè jo crec que és dels moments de la sèrie en què pren de tu a tu la sèrie. Sí, no t'han de sobreexplicar que el maltracten a casa i reiterar. No. Tu estàs veient el que està passant i a través d'una bona direcció i un bon guió t'estan explicant que aquell nano ho passa malament, no cal que t'expliquin que va al cinema per abstreure's, ho notes, ho veus, i no cal que t'expliquin que el que passa dins aquell cotxe és alguna cosa dolenta, perquè sense tenir que explicar-t'ho vas entenent que allò no és correcte el que estàs veient. I ja quan acaba l'explosió final te n'adones que alguna cosa rara està passant allà, que no és un simple assassí en sèrie. No, alguna cosa molt greu fora del nostre enteniment està passant. I jo crec que és per això, per començar amb una escena en fred, molt estil Tarantino, de t'explico una mini pel·lícula en 10-15 minuts i t'explota el cap i està molt ben feta, sí.
Clar, tu veus clarament això amb aquests petits detalls, no?, que el deixen entrar gratis al cine, o sigui que tens aquest pare i la seva filla que són els encarregats de portar al cinema, que s'estan apiadant d'ells, saben que té aquesta vida miserable, i la part del cotxe és com se l'enduen, no?, del bar sortir del poble, perquè el nano vol marxar. Aquests nens que fan aquests jocs de paraules que molts pares, doncs, poden haver fet amb els seus cotxes per distreure la mainada en trajectes de cotxe llarg, aquí ho fan, doncs, amb aquest... paraules, aquest joc de latrejar amb paraules absolutament macabres, perverses, que no són normals ni amb adults ni amb nens, encara menys, no? I tens aquest petit detall que està molt ben pensat, penso, que és el de veure a un nen que deu tenir 11 o 12 anys, el personatge de Matty, amb un xumet en el cinema.
Sí, se'l veu poca cosa, o sigui, que és poca cosa per l'edat que se suposa que ha de tenir. I sí, bueno, clar, com que... Bueno, que aquella edat ja podria haver fet que estigués fumant, directament, el nano, perquè aquella època els nanos ja fumaven.
Sí. Però un xumet és allò que dius...
Ja, clar.
No.
Però clar, és repetir molt com començava la novel·la, també.
I llavors presentem tots aquests nens del primer episodi, Jacint, que són Lily, que aquesta continuarà, Marge també, i Ronnie també, no?, que n'acabem de parlar ara de l'escena del cinema... Però tens el personatge de Teddy i Phil i la seva germana Susie, que aquests no continuaran, que sembla que hagin de ser els nens protagonistes de la sèrie, no? De fet, aquí comercialment crec que s'havia jugat molt també amb els pòsters, amb les imatges de promoció de la sèrie, que només veies aquests nens i dius, seran els protes de la sèrie, no?
Ben fet, o sigui, la jugada d'HBO em sembla genial. El que passa és que el trauma dels nens... que sereu els protagonistes d'una sèrie basada a nit, xaval? Aguanteu un capítol. Això sí, fareu tota la promo. Però fareu un capítol. Pobre, se'n sap greu, perquè després els nanos que realment protagonitzen la sèrie quasi no han sortit a les promos.
Ja.
A les imatges i tot això, dius, pobre, aquests que s'han treballat...
No, però a les posteriors sí que han sortit, és a les prèvies que
sí,
no van sortir.
Però no n'hi ha hagut tanta difusió com,
no,
clar, abans
correcte.
Has de fer més difusió. Sí, m'ha sonat una mica a Ter Stegen aixecant la copa, saps? Dius, no té que anar així.
Bona comparació. Aquí se'ns presenta també el concepte aquest del sanatori Juniper Hill, que és on ingressen a la nena, a Lily, que dius, pobra nena, en aquesta edat, tu creus que l'has de posar en un manicomi? Són d'aquelles coses fruit de l'època i fruit de Derry. El pare estava treballant en una fàbrica de cogombres, va tenir un accident, va morir i la nena va patir o encara té un trauma que no ha superat. En algun moment de la temporada veurem com It es manifesta mitjançant un monstre fet de cogombrets i, per altra banda, Lily rebrà assetjament escolar fruit d'aquesta desgràcia familiar.
Sí, a veure, el que és poc creïble, perquè si ens situem en aquella època, les nenes normalment no anaven a institucions d'aquestes, sinó que les portaven més a convents, col·legis privats de clausura... No solien portar-los a llocs aquests. Però, bueno, sí, és una tortura. A més, és un element que ja havia sortit a les novel·les de Stephen King. Veiem que es manté al centre psiquiàtric i després també veiem la presó de cadena perpètua. Molts elements de Stephen King, ni que sigui per donar context, també hi són.
Tenim una escena també amb ella aquí que em recorda molt... Em sembla que surt a la primera pel·lícula, que està el personatge de la noia de les pel·lícules, que és la Beverly, no? Que també sent veus d'It a través del lavabo, alguna cosa així. Aquí també veiem una escena semblant amb el personatge de Lily, no? Que també sent les veus d'It a través doncs, de...
L'obsessió de Stephen King amb els banys.
Sí. Sí, sí, és veritat.
Sí, 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 sí. Perquè hi ha un dels meus contes preferits de Stephen King, que em sembla que no s'ha traduït, El dedo en el baño, em sembla que es deia, i és això, un dit que surt de la pica del bany, es converteix en gegant i mata un home.
No us hi trobeu mai, eh?
És que a l'institut ens van demanar que il·lustréssim l'últim llibre que havíem llegit, i jo m'havia llegit aquest, i vaig dibuixar un home en calçotets amb una picadora d'aquelles de pavos,
sí.
lluitant contra un dit gegant que sortia al lavabo. I la professora va ser com, a veure, xaval... No.
Què t'ha passat, tu?
Tothom dibuixant, jo què sé, un conte infantil i jo dibuixant allò, però bueno, és el que té.
Llavors tenim el personatge de la Marge també, que és l'amiga, no? Aquesta actriu de les ulleres, que és la que intenta integrar-se amb les guais, no? De l'escola, que durant uns quants capítols doncs, intentarà fer-ho renunciant una mica al seu punt, no? La seva veritable amiga, que és el personatge de Lily, no? Però no pot suportar que l'altra estigui contínuament assetjada, perquè llavors ella, en ser amiga, pues, s'acaba enduent aquest assetjament també a sobre, no?
Sí, a veure, també són temes bastant recurrents les relacions que s'estableixen entre ells, i ho hem vist mil vegades, i per això et dic, entre els personatges que no m'acaben de funcionar i l'evolució de les trames, és que saps que tots els que acabaran siguin amics i que lluitaran junts, o sigui, sembla tant que s'arrisqui tant amb el primer capítol i després no s'arrisqui amb les criatures al llarg de la temporada. Que jo crec que si hi hagués hagut alguna cosa més a part del penúltim capítol, jo crec que m'hauria agradat més.
I llavors tenim els pobres nens que acabaran morint al final del capítol, que són en Teddy i en Phil, que hem de tenir en compte que en Phil és el bocamoll. Vull dir, és molt divertit aquest personatge. O sigui, el que tu dius, m'agrada molt.
Pervertits, friquis, ho tenen tot. O sigui, són personatges que realment trenquen els típics protagonistes estereotipats.
I molt Stephen King, perquè Stephen King sí. Fa aquest tipus de nen com Stand By Me, no? que encaixa molt amb aquest tipus. I els altres són més...
És que els altres semblen que estiguin a Hogwarts.
Sí, 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 sí. Anem per la trama militar, Jacint, que aquí farem una mica de poti-poti, de tot plegat, i tenim la presentació doncs, dels diferents personatges que la protagonitzaran, el de l'heroi Hanlon, que comença a aparèixer a partir doncs, del segon capítol, aquest veterà de Corea, la seva dona Charlotte, en Dick Halloran, que és aquest personatge que comentàvem que venia de, o que ve de La Resplendor i Doctor Sleep, etc. I aquest projecte secret que està preparant a través d'aquest show, que és el que està dirigint, no, aquest general show interpretat per James Remar, que està portant a terme tot això.
A mi la trama militar, com he comentat abans, a mi m'agrada molt. He de dir que és una trama militar, jo la vaig notar com a mínim molt 90s, per la manera de retratar els militars, com van explicant les coses, i a més em va recordar les sèries als 90, o sigui, des de Jack a Expediente X i altres sèries que hi havia aquest mundillo militar, que els personatges de la parella militars que arriben a la base em cauen molt bé, quan hi ha una baixa en un d'ells em sap bastant de greu, que el personatge de Halloran te'l van explicant progressivament i el vas entenent progressivament. La merda és quan tu, primer capítol que t'has llegit les obres de Stephen King, veus Halloran i ja saps de què anirà tot plegat.
Totalment.
Però si ets, si ets una persona que vens aquí a cegues, tu passaràs molt bé descobrint el personatge. A mi, tota la trama en si militar, ja us dic, m'agrada. És molt Roswell, és molt Projecte Majestic, totes aquestes coses que a mi m'alegren la vida. El problema és quan la trama militar xoca perquè veus que el plan sí no en té ni cap ni peus, i per altra banda t'han d'explicar el lore de la bèstia aquesta que hi ha soterrada. O sigui, la trama militar en si bé, però el que investiguen com està tractat, malament.
La trama militar, el que tu dius al final, és que és l'objectiu que no té ni cap ni peus. Almenys, a veure, al final, perquè l'inicial o el que t'intenten fer creure tota la sèrie, i me'n vaig directament al final, també, però bé, no passa res. Ja tots hem vist la sèrie. El pla militar és atrapar a It per agafar a It i enviar-lo a Rússia, perquè estem en aquest context de Guerra Freda, els míssils de Cuba, etc etc. Aleshores, doncs, bueno, pots pensar, ells saben que allà hi ha una entitat atrapada, que hi ha una mena de tòtems que la mantenen allà atrapada, hem de trobar els tòtems per endur-nos l'entitat i la fotem a Rússia i que així tenim els russos atacats per It, no? Va, bueno, costa ja d'entrada, però bé, al final compres, perquè és aquesta sèrie que dius que també a vegades el guió et demana salts de fe si tu la vols gaudir, no? I realment és així, dius, bueno, va, compro, i llavors la sèrie es gaudeix molt. Ara, el que quan es desvetlla que el pla final del general és, no, és que jo la vull deixar anar pels Estats Units perquè així tenir la població controlada a través de la por, crec que aquí el pla és un disbarat. Vull dir, no li veig cap mena de lògica ni que un militar ni que tot l'estament militar, perquè al final no saps ben bé, a mi no em va quedar clar si el show actuava sol o actuava també per altres instàncies del govern. No t'ho deixa clar la sèrie. Crec que s'hauria d'haver explicat com a mínim això, perquè ho podia entendre si dius, mira, aquest se li ha anat la olla i al final està actuant sol, que el vol deixar anar perquè ell creu que tampoc en tindria massa lògica, perquè algú ha de controlar la por. Jo entenc que el que han volgut fer aquí els Muschietti, he entès clar el que volien, no? És a dir, volen fer un paral·lelisme actual. És a dir, com es controla la població o la societat americana avui en dia, doncs a través de la política de la por. I el que han volgut fer, perquè així clarament també en van parlar Sitges, és de la societat actual, del que passa actualment i de com alguns polítics controlen a la societat a través de la por. Aleshores, això doncs, ho converteixes en It i que sigui It que controli la població a través de la por, establint aquest paral·lelisme. Bé, anem per al grup de nens que se'ns presenten a posteriori, que tornem a tenir el personatge de Lily, que pobreta, o sigui, la tornen a enviar altra vegada després del que ha passat al sanatori, que fa una entrada i sortida molt ràpida, al sanatori,
sí.
És com...
Narrativament no està ben explicat.
No. Entenc que ells el que volen és fer servir la d'excusa perquè coneixi el personatge d'Ingrid Kersh, que és aquesta personatge que interpreta Madeleine Stowe, que és encarregada de neteja de l'hospital i que doncs, mantindran aquesta relació d'explicar-se coses, no? Perquè, de fet, els adults amb els nens són... no hi ha bones relacions. I l'únic adult que escolta algun nen doncs és el personatge d'Ingrid, no? Que bé, després descobrirem qui és, però d'entrada veiem que escolta Lily, entén la seva problemàtica i que li explica i li dona consells de mantenir-se els nanos junts perquè ja sabrem més endavant que ella sap com matar Caït, que els fa servir en solitari.
poc més puc afegir.
No, no, és que sembla una persona normal, és un adulte normal que n'hi ha pocs a la sèrie, no? Que llavors sabrem una mica per què, més o menys és normal, però clar, és que tots els adults és com que tracten fatal als nanos. I el personatge del fill d'en l'heroi, en Will, com l'has vist? Ho dic perquè també és un personatge que acabarà tenint certa importància posteriorment, si més no.
Bueno, no sé, és bastant estereotip, també. Tampoc crec que tingui gaire gràcia ni hi ha res que em desperti ni a favor ni en contra. He fet amics, papa, ara sóc feliç, em ficaré en contra teu, sóc un adolescent, em rebel·lo, i el pare, no ets conscient del perill que corres... És que és bastant prototípic, no... És que no puc afegir gaire res, tampoc.
Només perquè el nen té poca sang a les venes, no? És a dir, sí que és veritat que potser també és part del paper... Però a l'hora de fer la interpretació m'ha semblat dels més justets, la veritat.
Sí, no llueix ni pel guió, crec jo, ni per l'actuació. O sigui, l'única gràcia és això, que ho puguis lligar amb altres fets que succeeixin.
El guió ja l'ha fet una mica així, no? Perquè és un nano que és culte, li agrada l'astronomia, no li interessen els esports, no? Té aquest punt una mica friki, si tu vols. Pateix assetjament a l'escola perquè, vaja, és negre i és el nou, no? Aleshores, doncs, té tot aquest component per poder ser assetjat, i el que acaba connectant és amb el personatge de Ronnie, que bé, doncs, el té el seu pare que està detingut, està enfadat amb la Lily, perquè Lily, doncs, ha dit que el seu pare, escolta, que jo no sé si va matar o no la gent dels nanos al cinema, perquè no ho vaig veure res, que és bàsicament el que busca agafar-se la poli, i acaben, doncs, com connectant. No sé si també aquesta connexió entre els personatges de Ronnie i Will està del tot ben desenvolupada. També hi haurà com una mena de relació romàntica entre els dos que jo no l'he acabat de veure o l'he trobat molt forçada, és a dir, que no calia. Podríem haver fet que hagués bon rotllo sense que hi hagués algun com interès romàntic, perquè a més, nanos molt petits, 11 o 12 anys, vull dir, no... Crec que és una cosa més pensada per al públic adult que no pas pels propis nanos, que no sé.
No, jo completament d'acord amb tu. No m'aporta res d'aquestes relacions especials. No. És el que tu dius. És que el problema a mi d'aquests personatges és que repeteixen tots els típics tòpics que hem vist mil vegades i que tampoc t'aporten res de nou. O sigui, a mi em deixa bastant igual. I com que ja et dic que tampoc eren els meus personatges preferits a la sèrie, ni de lluny, doncs em quedo com que sí, però avança ràpid que vull que m'expliqueu altres coses.
I bé, llavors tenim tota la part aquesta del Black Spot, Jacint, que és aquesta part de la sèrie del gran esdeveniment mortal, que és el que ha de posar a It a dormir. A mi m'ha agradat com va. Sí que potser al final s'ho ha suavitzat o hi ha coses una mica estranyes, com el fet que puguin sobreviure determinats personatges perquè el guió li interessa que sobrevisquin, que potser dius, bueno, podies haver estalviat no posar-los allà, saps? I posar només els que havien de morir allà, doncs els que hi fossin, que morissin pràcticament tots. Però el millor moment que em funciona d'aquesta part és l'escena entre Rich i Marge, la de la nevera, que dius, bueno, com pot sobreviure un personatge dintre d'una nevera amb un incendi que s'ho està carregant tot? Estrany, sí. Però l'escena de comiat entre els dos a mi m'emociona i m'agrada, i com a tal t'ho compro tot.
Jo no. No, perquè la novel·la em sembla esplèndid el retrat que fan, i que vinguin uns nanos a ser les víctimes, o la història més emocional de que es cremi o Black Spot, quan en el llibre era molt xulo que les víctimes eren, no xulo en el sentit dolent, era xulo de reflectir realment fins quin punt hi havia racisme, odi i temor als negres, i t'expliquen com es queden fosos realment amb talls de pell enganxats a les parets, i de cop i volta tothom sobreviu i...
A veure, sobreviu i... tothom? No, a veure, sobreviu Dick Halloran i pràcticament...
Sobreviu quasi tothom, o sigui...
Pràcticament tothom... els nens, però tots els negres que havien en allà moren pràcticament tots,
I que moren ofegats, perquè no s'ha cremat res ja.
No es veu, però sí, a veure, sí que hi ha gent cremada, això es veu.
És una escena molt fluixa en comparació amb el que era el llibre. Li té un protagonisme al que eren els protagonistes, que eren els soldats negres, per la relació d'amor entre dues criatures. No sé, del que podria haver sigut el que ens trobem, doncs, per mi és decepcionant. No dic que estigui mal feta ni que argumentalment no serveixi, però dic... Per a mi és decepcionant en comparació amb l'obra.
No ho sé, jo també intento separar, perquè si anem comparant... A més, aquesta part sí que està adaptada. Sí, sí, però a veure, sempre hem de separar, Jacint. Si el llibre és el llibre, la pel·lícula són mitjans diferents, també busquen públics diferents.
Exacte.
No ha volgut reproduir exactament el mateix, ha volgut fer la seva dintre del... i que tingués coherència dintre del que és la pròpia sèrie. A mi no li trobo això que tu li veus. Aquest problema, vaja, en aquesta
sèrie.
Jo crec
que si apareix el llibre, adapta-la com apareix el llibre i ets tu que t'adaptes.
Sí.
No al revés. Que el llibre s'adapti a el que tu vols.
Que és el que ha fet aquí. Però dintre de que això ja era el que jugava la sèrie, jo crec que dintre del context de la sèrie té coherència. Ara dius, no ha partit d'aquí, que és el fet que sí que surt en el llibre, que aquest sí que el podien haver adaptat, com tot l'altre no surt i mira, han anat tirant la seva. Entenc el que dius, puc comprendre, però... El que he vist m'ha agradat i tampoc és que li pugui posar més pegues.
És que això era el final de la temporada. Era això, aquesta escena, al final de la temporada. I ha acabat seguint l'altre. Li ha restat força, em sap greu.
Per cert, aquí apareixen aquests membres del Ku Klux Klan, que no són del Ku Klux Klan, perquè aquests serien del sud. Això doncs anem tirant a l'estat de Nova York, per tant és una altra història. Però bueno, vindria a ser més o menys l'equivalent, aquesta lliga blanca, etc etc. Que porten caretes, no?, de monstres clàssics de l'Universal.
Sí, que també explicava Ullet, el llibre, perquè agafa diferents formes de monstres de pel·lícules, que és el que veuen els nens al cinema, i sí, és una picada d'Ullet més cap a la novel·la.
Va, jo crec que el que m'ha tocat més d'aquesta part és que mori el personatge de Rich, no?, que és el dels nens, el més simpàtic, que t'aqueia bé, i bueno, a mi, pobret, em va fer molta pena. Què vols que t'hi digui? A tot això, el pare de Ronnie, que s'havia escapat de l'autobús que l'havia de portar a Shawshank, es refugia en aquest Black Spot, intenten aquests de la Lliga cremar-lo, i tot i així aconsegueix sobreviure. Aquest sí, és dels pocs que aconsegueix sobreviure, gràcies doncs, a l'ajuda de Dick Halloran, que té tota aquesta història de les caixes que hi ha bé de Doctor Sleep, no? De posar els seus traumes, l'avi abusador, etc etc, que tot això és present, tota la iconografia i tota la... que també havíem vist en les pel·lícules, la pel·lícula de Doctor Sleep, el tema de les caixes, i tot això és present en aquí. I m'agrada com funciona aquesta relació amb la seva àvia, aquestes converses oníriques que no suportava l'avi, etc. Està molt bé. Doncs anem per la part final ja directament, amb aquest petit homenatge que es marca a Carrie, reunint tots els alumnes a l'institut de l'escola, que bé, a banda d'aquest homenatge de Carrie i un punt macabre fent servir doncs, un número de ventriloquia amb el director mort, doncs em porten a tota la mainada a fora i tenim aquest enfrontament final. Aquí tenim en aquesta part, en aquest últim capítol, coses que estan bé i algunes que poder no acaben de... o que jo no veig clar. Per exemple, a mi m'agrada tot el que implica el personatge de Marge, no? Que descobrem que Marge és Margaret, que és la mare d'en Richie Tozer, no? Que és en Richie, el personatge que interpretava Finn Buffard a les pel·lícules de It, que ja podem saber que li posa en Richie al seu fill en homenatge a en Rich, però el que no m'acaba de fer el pes és que convertim a It en un ésser més enllà del temps, perquè tampoc acaba d'estar del tot explicat com funciona. És a dir, tu no saps si és un ésser que el temps no té sentit, és a dir, és present que no li veig la necessitat d'haver fet aquest canvi amb el personatge, o que és un ésser que funciona al revés, que va del futur al passat, no? És a dir, que doncs la seva història lineal en el temps va enrere en lloc d'anar endavant. Aleshores, això no ho saps, no sé si ens ho acabaran explicant, però jo hagués preferit més una prequela i no explicar-me que és una prequela-seqüela, no? Perquè és veritat que ara els fets que van al passat poden canviar el futur, que espero que no passi. Però no sé si havia la necessitat de fer-ho, Jo crec que no.
No, perquè realment no t'aporta, perquè si realment el temps fluctua diferent per ell i no t'expliquen exactament com és això, el pas del temps per ell, doncs sabria perfectament quan l'intenten atacar, quan l'intenten extreure d'allà, o sigui, estaria en preavís de tot el que té que passar. Però bé, és que tenim un problema perquè en Pennywise passa això, amb en Halloran també s'inventen que pot veure futur, present, passat, ho pot veure tot. No sé, és que tothom té màniga ampla. Repeteixo, la novel·la no era així. Que es poden inventar coses, però si t'inventes coses, que tingui una mica de cap i peus.
Ja, jo, això és el que em va fer més mal, perquè la resta del capítol em sembla molt... Està bé, és uns focs artificials d'últim capítol, èpics fins i tot inclús, no? Els nens, com la senyora doncs, de la tribu de la seva època, fa tornar l'esperit de Rich, que és el que acaba de posar doncs, la daga en el lloc per acabar de contenir i enviar It a dormir altra vegada fins al proper cicle. Tot això està bé i té emoció i tal, no? Introduir aquesta cosa nova dintre de la mitologia no podies haver fet i la sèrie crec que funcionava abans. Sí que és veritat que en aquell moment que treu el cartell de diari amb un missing de Rich i veus que és March, hòstia, en aquell moment he de confessar que em va agradar molt.
No, sí, que la sèrie està bé i té puntazos i ja se n'es pensava simplement per això el que tu dius, per una imatge concreta i fer uala.
Em funciona en quant a ritme, en quant a final de temporada. Crec que és
com a entreteniment i visualment? Sí. No nego que estigui molt bé, eh? O sigui, visualment té alguns puntazos que m'han agradat molt. I narrativament té ritme. Des que comença fins que acaba és un no parar coses. El problema és això, és lo de sota, sostret i la comparativa.
Però jo ho agraeixo, perquè és veritat que els que havíem dit abans, hi ha uns capítols que abans no arribes al 5, que, hosti, com a ritme fins i tot em costava i no m'acabava d'enganxar la sèrie. Jo aquí ja estava enganxat i en aquest moment ja doncs era una cosa trepidant que no et deixa anar i que com a espectador ho vaig agrair. Malgrat, bueno, no és perfecta la sèrie, com no n'hi ha.
És que a partir de les cloaques, cap endavant és pum, 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 sí, pum,
sí,
i
sí.
Acabem.
Sí, sí, és un no parar. D'aquesta part, un parell de curiositats encara. March pronuncia la frase que diu Richie Tozer a It capítol 1, aquesta de "vull matar aquest maleït pallasso", que és ja una primera pista de qui és en realitat el personatge de March. L'altre moment, que bé, ja veurem a veure què passa, no? Quan ja ha passat tot, els nens es tornen a trobar a la torre, l'amenaça d'It és clara, no? El fet de intentarà o està intentant evitar It el naixement de Richie Tozer, que és qui finalment el matarà. És allò, dius, ara els nens comencen a presentar en aquest instant final de la torre el que podria arribar a ser doncs, la segona i tercera temporada, no? Anant It enrere en el temps per intentar matar els avantpassats. Per tant, ens podem trobar amb una temporada 2 en què veiem els pares d'aquests nens quan eren nens. Bé, ja ho veurem. Tot això queda a la incògnita. I el gran sacrificat del capítol, bé, a banda del General Show, que ja s'ho mereixia ser cruspit parit en forma de l'home gran que havíem vist abans, ja ho havíem explicat, el personatge de Tani, el pobret, no? Que és el que s'acaba sacrificant i és el gran damnificat d'aquest últim capítol de la sèrie. I pel que fa a la conclusió, com deixa els diferents personatges, així, com ho has vist, tenim el de Hal Oran, per exemple, que aquí hi ha aquesta teoria de, home, si se'n va a Londres, no pot anar a l'Overlook encara.
O sigui, el que ens estranya és això, que digui que se'n va a Londres. Què va fer a Londres? Què passarà? Que potser simplement està allà cuinant i tranquil·lament. Correcte. I no passa absolutament res. Però clar, els que coneixem l'obra de Stephen King dient, o sigui, que va passar alguna cosa abans que anés a l'Overlook. Em sembla curiós. A mi el que em falla més és el tema del militar.
El d'en Hanlon, no, que es queda. Sí. Bueno, no es queda perquè a les pel·lícules el personatge està allà. Però sí. El lògic és que marxés, fotés al camp. La dona li va dir, fotem al camp d'aquí. Tu ja saps què implica això. És com que li dona la Índia, no? La Rose, tu ara te jubiles i ara jo agafo el llegat d'això, em quedo aquesta casa, la granja, em dedico a fer de granger en lloc de militar, i d'aquí 27 anys, quan vingui l'It, ja m'encarrego jo de... No? Llavors, que és un personatge que surt a les pel·lícules, que té la seva història, no? El seu fill, el pobre Will, doncs tindrà també la seva història a través del net que li sobreviu. Clar, està aquí perquè ha d'estar a les pel·lis, ja està. Doncs amb aquesta bonica referència ens acomiadem, Jacint.
D'acord, doncs res, ens veiem per la segona temporada.
Doncs sí, i per alguna altra cosa que segur que també ens hi trobarem.
Segur, segur.
Va, una forta abraçada. Adéu-siau, Jacint.
Igualment, adéu.
I abans d'acomiadar-nos, anem a escoltar a la directora del doblatge de It, Welcome to Derry, la Victòria Pagès, i les preguntes que li van fer la setmana passada en el cicle de ciència-ficció, fantasia i terror.
La que suposo que hauràs vist sencera és la d'It, Benvinguts a Derry, perquè has estat directora de...
Sí, de la sèrie. De la sèrie. Sí, 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 del Welcome to Derry. Aquí tenim...
Sí, sí. El traductor.
El traductor.
El tenim avui
una
aquí.
Traducció superbona al català.
Com totes les que fan d'Ari.
No, 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 però, pilota, no, però, no, que... no, però vull dir que també va bé saber-ho i dir-ho. Vull dir que sí, sí, una feina molt, molt xula. Molt xula. Aquí sí que, com que aquí sí que quan dirigeixes mires la capítol de la sèrie o la pel·lícula una, dues, tres, quatre, vull dir, te l'acabes sabent de memòria. I jo hi ha coses que el primer dia que vaig veure em van dir, home, sí, hi ha coses de fast. Bueno, clar, els primers 10 minuts amb aquell taxi amb aquell fetus que sortia volant, dic, mare de Déu, dic, què és això? Quin horror! Però després que ho veus tantes vegades ja et fa fins i tot gràcia, no? Vull dir que suposo que traduint igual, no? Sí, sí, que fas... Ah! Però després ja... Sí, sí. Però bueno, és veritat que el terror genera un públic superfidel. Vull dir que sí, sí. Ja...
A més, aquesta gent... era esperada.
Sí, però vull dir que hi ha gent molt, molt, molt... Vull dir, és un... A la gent li agrada molt, 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 molt.
L'hem vista i sort que hi ha moments de descans.
Sí, sí.
No? Tot i que els més bons justament són aquests.
Clar, sí, sí. És el gènere que m'ha d'això, no?
Sí, sí, és el que ens parlàvem.
Els atenció...
El gore, en aquest cas sí que hi ha gore punta pala.
Sí, sí.
Sí,
sí. Aquí sí. Sí, sí, no t'ho estalvien, no?
Com és la feina com a directora, en aquest cas, d'una sèrie com aquesta concretament?
No, el fet és aquest que et dic. Vull dir, un director veu la pel·lícula o els capítols de la sèrie i llavors desglòs. És com un desglòs de personatges... llavors has d'anar tu fent el càsting de les veus, mira, doncs aquest, jo veig aquesta persona, aquesta, de tots, des del que surt per darrere una frase curta fins al protagonista. I vas desglosant i te l'has d'anar a mirar moltes vegades per veure, en aquest cas, per exemple, el Welcome to Derry tenia molts girs que connectaven amb la peli, llavors havies també, hi havia guinyos que havies de buscar gent que havien sortit, coses d'aquestes. Fas com un seguiment i després entres a sala i vas fent. Has d'explicar la pel·lícula a tots.
Sí.
Al més, diríem, com la feina de traductor i tot això, és que has d'invertir moltes hores veient-les i desglossant-les, clar. I després les hores de sala. Llavors,
el personatge d'Ingrid també...
Bé, de fet, jo vaig fer la versió catalana. La versió castellana és del Quim Roca. I jo, jo vaig fer el tràiler, que em va agafar el Quim Roca per fer el tràiler, abans de saber tot. I llavors, quan va arribar les dues versions, llavors em van dir, escolta, vols, a part del personatge, fer la catalana? Dic, d'acord. O sigui, va ser primer el personatge i després la direcció, sí. Sí, sí.
T'ha agradat la sèrie? Perquè ja sé que el terror...
Mira, a mi el terror, sí, però no, el que passa que hi entres tant i veus... això, a més, ara els germans aquests fan tres sagues, veus tots els guinyos, al final és el món de Stephen King, mira, i acabes com avassant i dius, pues clar, ara volen fer, com que és distreta, no sé com dir-te, no? Hi ha molts punts d'inflexió i després que els actors estan molt bé, està ben feta, és una sèrie ben feta.
Això que hi ha molts de nens.
Sí, però
són
bons,
eh? Com es fan les veus?
Són bons, eh? En aquest cas, són gent major d'edat. És a dir, un dels problemes amb doblatge, com amb cine i amb teatre, és que quan els treballen menors, estan subjectes a la llei del menor, de laboral. Llavors... per exemple, en teatre necessites doble càsting, no poden treballar certes hores, han de treballar a partir de quan surten d'escola. Què passa? Que moltes vegades hi ha els nens, jo he fet pel·lícules o capítols de sèrie, que venen nens, que són nens, que tenen 7, que tenen 8, que tenen etc., a doblar el seu paper. El que passa que només ho poden fer a partir, em sembla que és a partir de les 5, després de l'escola, sí. No poden perdre, i unes hores determinades, no poden treballar cada dia, etc., etc., cosa que et complica molt la producció, perquè si és una cosa feixuga, molt de temps, no. Llavors, què es fa? Doncs en casos com que els protagonistes són nens, i n'hi ha molts, com és el cas de Derry, és impossible. És impossible perquè no tens hores per fer-ho, perquè hauries de fer cada tarda un trosset i ja està. So I'll be special and I'll be rare. I'll
Abby's something beyond compare. Abby noticed because I'll wear a smile and a ribbon in my hair.
La setmana vinent tocarà posar-nos al dia amb produccions cinematogràfiques importants de la temporada de premis, així que si no hi ha res de nou, per aquí anirà la cosa. Mentrestant, cuideu-vos moltíssim. Ningú no és perfecte.
I believe it so, so I'll have that extra something, 'cause I'll know what to wear. So I'll be special and I'll be rare. I'll be something beyond compare. I'll be noticed because I'll wear a smile and a ribbon in my hair.
Fins aquí la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la podeu escoltar a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast.